Són les 11 i de 9 i començam un nou programa, ja típic d'un dimarts, que és l'Output amb el Valora. Avui mos vendrà a contar sobre músiques tradicionals del món. Mem, Alba, què mos has de contar avui?
Bon
per
dia,
on comences?
Bon dia. Bé, primer he de dir que crec que ja ha passat la ressaca post-patrona aquesta que tenim tots.
Quan t'anarà la patrona, Alba?
Jo, beníssim. En la banda, un poc cansada, 32 hores sense dormir vaig estar.
Mare.
Una barbaritat, però bueno. Sóc superbé i són les festes.
La vorada ve enguany.
Beníssim. I res, com sempre, recordem que el programa anterior vàrem parlar de música dels anys 70-80 i aquest programa vos introduiré el tema d'avui, que són músiques tradicionals del món. I aquestes músiques, bé, hem de dir que són l'essència de cada país i la seva forma d'identitat. Aquestes han estat transmeses de generació en generació per via oral i que ara moltes també han estat escrites. I en el que es conserva es diuen cancioneres, que són els llibres on es recopila tota aquesta música. I aquestes músiques, i parlam en plural, ja que cada música té les seves característiques i sí que és veritat que tota és música, però cadascuna té les seves diferències internes entre elles. I algunes de les característiques que tenen són aquestes, com que són creacions anònimes, que algunes no tenen un autor determinat, però encara així perduren fins a dia d'avui, ja que el que importa és la música en si i no el seu autor. També s'accepta de forma general per la comunitat que aquesta música acaba representant a una comunitat en concret i aquesta, al sentir la música, s'hi sent identificada. I també exerceix una funció social, on moltes d'aquestes s'utilitzaven per acompanyar feines del camp, celebracions, jocs, i l'estil de la música variava segons l'aconteixement. I amb els aspectes més formals de la música, la instrumentació, l'harmonia o el ritme varien segons el gènere, la religió o la cultura a la que pertany. I abans de començar amb les diferents músiques del món, deixaré clar un aspecte, i aquest és la diferenciació entre la música popular i la música culta. O la música popular és aquesta que compren diversos gèneres musicals que resulten atractius per a un gran públic i que generalment acaben sent distribuïts a grans audiències a través de la indústria de la música, com tenim avui en dia qualsevol cançó. I la música culta són aquelles tradicions musicals que impliquen consideracions estructurals i teòriques avançades, i així com una tradició musical. I ara sí, començarem per les músiques tradicionals del món, que no les podrem explicar totes avui perquè no hi ha temps, n'hi ha moltíssimes, però bueno, intentarem que hi hagi un pot de tot.
Jo suposo que això de les músiques d'ossa, tipus les llengües, que per exemple a Àfrica n'hi ha moltíssimes i no se sap quantes n'hi ha, doncs pues, igual deu passar la música.
Exacte, deu passar el mateix. Cada ètnia, cada tribus, que n'hi ha moltíssimes i no, a lo millor no sabem totes les que hi ha. Però bé, començarem per la música d'Àfrica, la música africana, i aquesta conté una gran diversitat ètnica i cultural composta per 52 nacions independents i que parlen unes 1.000 llengües entre elles, però que entre totes elles poden trobar algunes característiques comunes. Com que la música està vinculada amb els aconteixements de la vida quotidiana, com naixements, cerimònies, celebracions socials o religioses, també tenen un gran valor dels rituals, la música compartida per tots els membres de la comunitat, on tots participen cantant, tocant un instrument o ballant. I gran part de la música és quasi inseparable de la dansa, per lo tant, predomina moltíssim el ritme, així que és freqüent les polirítmies, que una polirítmia és la superposició de diferents ritmes. I gran part de la música vocal també és polifònica, ja que poden executar simultàniament dues o més línies melòdiques.
I ara, què escoltarem?
Ara escoltarem un coro d'ambos culture que és cantant per uns nins africans.
Yeah.
com em puc escoltar les melodies d'aquestes cançons, solen ser d'una estructura senzilla, basades en la repetició, la variació i la improvisació. I passa el mateix en la música instrumental. Aquesta utilitza instruments com el djembé, que és un tambor de pell i cos de fusta, el balafon, que és un xilòfon de les caixes de resonància, que són carabasses, l'argoul, que és un doble clarinet de dos tubs formats entre ells, o el rabab, que és com un instrument de corda, però que és de dues cordes amb un cor de fusta i que es froten amb un arc, tipus violí. Hem pogut escoltar aquests tambors i aquesta percussió africana, que també a vegades utilitzen instruments com petits platets o tal. I acabat amb això, passarem a un altre continent, passam a Àsia i la seva música oriental. Bé, direm que Àsia és un lloc on conviuen diferents races, llengües i religions molt diferents i les seves manifestacions musicals també són molt dispars. Però algunes de les seves característiques són aquestes, com que la relació entre la música i la religió, que el so arriba a una certa dimensió espiritual per a ells, la importància de la melodia, que és considerat l'element fonamental de la seva música, el predomini de la improvisació, que sol improvisar al mateix moment que executen la música però conservant esquemes rítmics i melòdics, o els timbres vocals característics, on se destaca el cant del falsete, el cant agut i nasal i la veu greu i gutural. I passam a la Xina, on la seva música està lligada íntimament a la poesia i a diverses formes del drama líric, i la música serveix per expressar sensacions humanes, on el seu sistema musical estableix 12 notes, que són anomenades iu, de les quals només 5 se consideren fonamentals i formen l'escala pentatònica. I perquè vegeu un exemple, vos deix una melodia tradicional xinesa. Podem escoltar que destaquen alguns instruments, com aquests que us explicaré ara, com el chiao, que és una flauta vertical d'embocadura de bisell, que l'embocadura de bisell, diguem que és com la flauta dolça que tenim avui en dia, però un poc diferent. Després tenim el dizi, que és un tipus de flauta travessera, el suona, que és un tipus de boe, perquè té una doble canya. Thank you.
Quina pegam on?
Pegam a la Índia, un petit botet. I bé, podem dir que la seva música és molt culta i elaborada i és molt rica en les seves melodies i en el ritme. I per a les nostres orelles a vegades pot ser difícil d'entendre. És concret que la música índia, cada composició musical està en una raga, que una raga consisteix en una combinació de diverses notes, que sol variar entre 5 i 7 notes, que van progressant i evolucionant i a la que l'intèrpret té de base i torna una altra i una altra i una altra vegada. La distància entre les notes està a un quart de to, que a diferència de l'interval occidental, que nosaltres està a un to, per exemple, d'un do passam a un re, d'un re passam a un mi, això és un to. I ells pues, ho redueixen a un quart de to i a vegades quan t'escoltam deim, que estrany per a nosaltres. I els instruments que utilitzen se poden adaptar en aquesta afinació que ells tenen. I la interpretació d'un ragà pot durar entre 10 minuts o 2 hores. I vos deixam un exemple de Healing Ragas. Alguns dels instruments que utilitzen per a les seves composicions són el bansuri, que està fet d'una sola canya i té forma de flauta i té entre 6 i 7 orificis per als dits i realitzar les notes. El sarangi, que és una espècie de violí d'origen islàmic que es fa sonar frotant les seves cordes amb un arc. O el sitar, que és com un llaüt amb un màstil molt llarg amb trastes metàl·lics.
I com que Àsia és molt gran, hem de pegar per mi un altre vot. I ara, on anem? De la Índia, on?
De la Índia, votam el Tíbet. I el seu patrimoni musical parla de la creació de l'univers, el valor de la compassió, la importància de viure en harmonia entre uns amb els altres, la bellesa de la terra, l'alegria... I gran part d'aquesta música està lligada amb el budisme, que és molt sutil i complexa, i que també requereix un alt nivell de virtuosisme per a la interpretació d'aquesta música. I també tenen el gran virtuosisme del cant difònic, que és una sola persona que aconsegueix fer sonar els harmònics d'una mateixa nota. I bordeix un exemple de cant difònic tubano. Oh. alguns instruments que també utilitzen la música del Tibet poden ser tant de vent com de percussió i són d'origen local. I alguns són els cuencos tibetanos, que després escoltarem, el chodar, que és com un tambor format per dos cranis humans i unes bolles batents, el damaru, que és un petit tambor en forma de rellotge d'aigua, el dunkar, que és una trompeta fabricada a la pell xina d'un gran cargol blanc que se pesca a la costa oriental, o les campanetes.
Mare meva, fan instruments en tot.
En tot, en tot.
Ho aprofiten tot.
I vos deixam un exemple també de la seva instrumentació.
Això apareix una artista, aquesta lota d'allà, que nom Anushka Shankar, i la cançó aquesta se diu Lassia. I estan veient aquí vídeos des de YouTube i cada puesto super diferent. I ara na Maria no deia que és un instrument super llarg aquest que toca.
Sí, sí, és super llarg. També té és un instrument que té moltíssimes cordes i bé, que se toca recolzat entre les cames. I és una cantant també... intèrpret de sitar, que és el que estem escoltant. I ara també passarem a escoltar uns cuencos tibetanos, que aquests reprodueixen a vegades un massatge sonor que equilibra l'energia de qui s'exposa a la vibració que mateixen. A vegades se fan meditacions i tu te poses al voltant d'ells i amb el massatge de la vibració que emiteix, pues, te relaxes. I poden estar fets de metall o de quarts, de coure, de plom, de plata... I vos en posem...
Ja hem acabat amb Àsia.
Hem acabat amb Àsia i passam a Europa, amb la música europea, que la majoria consisteix en melodies molt antigues o de tots oblidats, desconeguts. I algunes cançons varen néixer de cançons religioses adaptades i transformades, i la música se caracteritza per tenir compassos ternaris, escales similars i estròfiques a les cançons. I hem de dir... que a diferència de la música asiàtica d'Oceania, aquesta sí que utilitza l'escala tonal, que és la que coneixem. I pegam un botet a Escòcia, on acoge una gamma d'estils i formes musicals que han aparegut en les diverses corrents del legat històric, geogràfic i social del país. La música gaèlica és una de les formes més antigues d'Escòcia a pesar de la seva llengua minoritària. I vos en deixem aquí un exemple. Això, el que acabem d'escoltar, la música és coses de gaites i percussió, que se diu Glasgow, i la seva música instrumental està dominada per la gaita, el violí i l'acordió, que constitueixen les bases melòdiques i rítmiques que acompanyen a totes les formes del ball tradicional.
I ara cap a quin territori mon anam?
Ara mon anam cap a Grècia, que crec que a Ariadna li agrada molt.
Molt.
I hem de dir que parlar de la música grega és parlar conjuntament de les seves danses i balls, ja que quasi sempre hi van acompanyades. Hi ha diversos estils musicals, així que com en són un bon parell, vos en direm dos. I posarem exemples perquè pugueu tenir més clar. Una, la música rambètica, que era del gènere del segle XIX i és considerada una manifestació de tristesa i sentiments tràgics. Els instruments que solen aparèixer són el busuqui i la guitarra. I una altra, la música tsifeteli, que significa doble corda, que fa referència als instruments amb els que s'interpretaven amb el violí i la lira. I passam del continent europeu al continent americà. I mos trobam a Mèxic, on la música mexicana és molt variada i inclou diversos estils determinats per la religió geogràfica de la qual provenen. I entre aquests, que també n'hi ha molts, en destacarem un, que és la música mariachi, que és un estil que va sorgir al mesclar les cultures mestizes amb les conquistadores espanyoles i la seva religió cristiana. Utilitzen instrument de cordes, com les guitarres i de ben metall, com les trompetes, l'arpa o la vihuela. I vos deixam una cançó que se diu Cielito Lindo.
Aquesta és coneguda.
Aquesta crec que sí.
Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra arena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
I passam al darrer continent, que és Oceania, i la seva música és d'una imitació dels sons naturals del medi en el que habiten. Un dels instruments més característics és el didgeridoo, que és un instrument de vent que se crea a partir d'una rama o un tronc d'un arbre i que pot mesurar entre 1 i 2 metres de llargària. Un altre exemple, la música maori, que és principalment vocal, caracteritzada per ser cants de guerra, històries d'amor i cançonetes per anar a dormir. Els instruments estan construïts de fusta, d'ossos, de pedres i són principalment de vent i de percussió. Vull deixar un exemple de maori haka i cant, que és música tradicional maori. I per acabar, la música dels aborígens australians, que tenen un paper fonamental tant en la vida social com en la vida sagrada dels aborígens australians. Els cants serveixen de nexe vital amb el regne dels esperits, on els instruments musicals i la seva música són molt rudimentaris, on l'instrument principal és el didgeridoo. Faré un point aquí de deixar clar que potser per a nosaltres la música que acabem d'escoltar o la música d'un altre lloc no és música per a les nostres orelles, però potser el mateix poden pensar ell de nosaltres, que cada cultura i cada lloc té la seva forma d'expressar-se, però crec que ni s'han de discriminar ni res i dir que ni una és millor que l'altra, perquè cada una té lo propi. I així pues, acabarem amb el programa d'avui, que espero que hagueu disfrutat molt i així heu descobert un poc de la música que potser no coneixíem tant i que ens rodeja.
Jo crec que podem posar algo tradicional d'aquí, o no?
També, estaria molt
per
bé.
Acabar.
Per acabar.
Idò, mos despedim amb lo fandango poll en si, per acabar, que res més propi tradicional nostre. I fins la setmana que ve, Alba.
Fins la setmana que ve.